Tenim amb nosaltres l'Emma Martí, autora del llibre Sol de nit, una història ambientada en la Barcelona dels anys 60. Bona tarda, senyora Martí.
Hola, bona tarda.
Com descriuria en poques paraules la seva novel·la?
Sol de nit és una novel·la psicològica amb una protagonista femenina, que és la Consol, que arrel d'un adulteri que es perpetua a partir d'un detonant que és l'enveja que ella sent d'una amiga. Perquè l'amiga aquesta doncs, té una intenció de fer un adulteri, doncs ella ho copia i a partir de llavors comença a tenir aquesta necessitat de fer l'adulteri.
I què vol transmetre amb aquest llibre?
Amb aquest llibre el que vull transmetre és aquesta metamorfosi que fa aquesta dona que està posada en els anys 60 amb una societat masclista, que ella no ho sap, però una societat pròpiament masclista, en la que és mare de família, es posa fidel, d'acord? I el que està fent, el que fa aquesta novel·la és fer aquesta metamorfosi, aquest acompanyament, que és com un viatge iniciàtic, d'una manera molt pausada, molt a poc, fins que esdevé completament una dona completament diferent, que seria la Sol. Aquí el nom de Consol és el nom sencer d'ella, d'aquesta mare de família, i Sol, que és el nou nom que pren ella, que s'autobateja ella mateixa, amb el nom de Sol, que és aquesta nova dona. I aquesta nova dona, aquest canvi que fa, és a poc i al final el que esdevé és una dona completament diferent.
Val, precisament volia preguntar-li per això, per què aquest títol no, de Sol de nit?
Sol de nit és un títol que en el si és una figura literària, que és un oxímoron, perquè si hi ha el sol no hi ha la nit i si hi ha la nit no hi ha el sol. Però en canvi em va semblar un títol molt potent perquè és un canvi que fa que ella surt a la nit i il·lumina la nit. Això és d'un cantó, perquè és el sol de mitjanit, i em sembla que és un potencial molt poètic i un títol que per mi és una delícia. Quan vaig trobar aquest títol em va semblar molt potent i realment molt, molt bonic.
I aquesta obra està enfocada en algun públic en concret o és un llibre per públic general, independentment de l'edat?
És independentment de l'edat, òbviament ha de ser adult, està clar, és un per adults, òbviament. Està posada en els anys 60, d'acord? Jo penso que és més per un tipus de públic femení, perquè la protagonista és femenina i fa aquesta metamorfosi, d'acord? I penso que està més adequada al públic femení. Però no vol dir que no els homes no puguin llegir-ho, però crec que les dones ens podem sentir més identificades, precisament perquè està posat en aquests anys 60, d'acord?
I els anys 60 estan escollits amb alguna intenció?
Sí, i tant. Sí? Estan escollits expressament, perquè si ho hagués adequat a l'època actual, amb dos whatsapps i una trucada, aquesta novel·la no existiria. O sigui, realment està posada en una època on ni el mòbil ni els whatsapps existeixen. Llavors em va costar bastant adequar-la en aquesta època, perquè jo encara no havia nascut als anys 60 i vaig haver de fer una labor d'informació i d'investigació a la qual vaig utilitzar la meva mare, que li passava jo els manuscrits perquè em digués si hi havia alguna errada garrafal i hagués hagut de canviar alguna cosa. I llavors vaig adequar a aquesta època precisament per això. I el fet de que estigui posada en aquesta època, doncs per mi va ser un repte superinteressant, perquè em va permetre, per exemple, la màquina d'escriure, no? Ara no existeix. Doncs investigar en termes com la màquina d'escriure, el soroll que fa el carro en el moment que arriba al final de pàgina, el cling, és una campaneta, el paper carbó, el típex, tot de de detalls i de conceptes que la gent que una mica més gran que jo, que ha viscut en aquesta època, se senti còmoda i digui, ostres, quin detall hi ha. I en canvi, a la gent nova ens il·lustri, o sigui, la gent que no ho coneixem ens il·lustri, i a la gent que en sa vida ha vist una màquina d'escriure, doncs li faci certa gràcia. Però per això havia de ser molt fidel, perquè la gent una mica més gran que jo sí que havia viscut en aquesta època i no podia cometre errors d'aquest tipus.
Clar, perquè el món d'avui en dia és molt diferent, sobretot les comunicacions.
No? Oh, i tant, no té res a veure. O sigui, jo faig servir, per exemple, cartes, postals, el mates agents del postal, notes,
ara.
Clar, tot això no existeix, tota aquesta informació escrita en paper que la gent es passava, tipus telegrames, o això no existeix avui en dia. Llavors, clar, m'he hagut d'informar per ser fidel en aquest temps.
I quina rebuda ha tingut el llibre?
Doncs la veritat, mira, la veritat és que ha tingut molt bona rebuda, perquè, aviam, aquí he fet servir una tècnica, en comptes d'explicar la història de dalt a baix, amb les seves, el que he fet és seguir una doble línia argumental. O sigui, el que he fet és, per un cantó, narro la història, el gruix de la història, el pes de la història en general, d'acord, amb els seus personatges, flashbacks, descripcions, diàlegs, etc. No? Això per un cantó. I per l'altre cantó, entre escena i escena de la història, narro amb lletres cursives, amb paràgrafs curts, una espècie com de descripció que té una sola línia argumental, d'acord, amb un o dos personatges, en la qual el lector descansa. O sigui, quan rep això, a principi es desorienta, però després ja veu que en si hi ha la història gruixuda per un cantó i per l'altre aquesta línia argumental més petita i més curta, que el que fa és distreure'l, que ell no sap ben bé de què va. I no és fins al final que es lliguen les dues històries, d'acord? I part de cursives que jo en dic és molt més descriptiva, més lenta, més elaborada, més d'objectiva, no? I en canvi l'altre és el que hi ha, per dir una forma, en castellanisme és el meollo, no? El tema en si, no?
I clar, suposo que li ha portat molt de temps, no? Quant de temps has estat treballant amb aquest projecte?
Bueno, amb aquest projecte és bastant llarg, eh? Escriure una novel·la és llarg. Precisament jo he estudiat a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, he fet l'itinerari de narradors, i una de les coses més importants, o dels fets més importants, és que t'ensenyen la tècnica d'escriure. I una part de la tècnica d'escriure és fer la... Bueno, cal dir que hi ha dos tipus de narradors, els que són els brúixola i els que són mapa. O sigui, els brúixola jo crec que són els antics que començaran a escriure, tipus Cervantes, com que no està viu, no li podem preguntar, ni el Shakespeare tampoc, però jo crec que eren més que escrivien la història, anaven més el paper, no crec que donés per si per anar fent molts esborranys, no? Llavors anaven escrivint, primer ho tenien al cap i anaven escrivint fins que arriben a la fi. En canvi, els que som de mapa, que són els que anomeno jo primer, són els brúixola, després els de mapa, els que tenim doncs, una escaleta, que se'n diu, i aquesta és la tècnica de l'Ateneu Barcelonès. A través de l'escaleta, que és un document en Word, amb Excel, en el qual hi ha, el que fas és a cada escena, no cada capítol, sinó cada escena que hi ha, fas una descripció tècnica, una fitxa tècnica, i el que seria la síntesi, i així vas creant escena per escena, i així fins que arribes al final. De tal manera que quan tu comences a escriure ja saps el final. Perquè ja en aquest document que tens Excel, això és una tècnica, doncs ja ho encares tot cap al final. D'aquesta manera, quan tu t'asses a escriure al cap, jo amb l'escaleta aquesta em vaig estar un any per fer-la, o sigui, és una feinada fer-la, però en el moment que em vaig voler dedicar a seure i a escriure, doncs va ser un alliberament, perquè només em dedicava a escriure. Ja no havia de pensar, ja no tenia por al que seria la síndrome de la pàgina en blanc, d'acord? Perquè ja sabia el que vindria, ja sabia d'on venia i fins i tot sabia el final. Clar que hi ha moltes coses, com que sóc l'escriptora, jo mano i jo puc decidir ara cap aquí o cap allà, però realment als grans trets ja estava tot decidit.
I creu que aquestes novel·les, no, de més escriptors de mapa potser són més fàcils de llegir pel públic?
Jo crec, bueno, no sé si fàcils, però que els escriptors ja han fet molta feina abans, perquè en el moment que el lector s'assegui ja hi hagi tota aquesta feinada feta i només es dediqui al plaer de llegir. O sigui, tota la feinada ja està feta i llavors només es dediquen a llegir.
Acaba de presentar la seva novel·la a la Biblioteca Lluïsa Duran.
Sí.
És la primera vegada que ve a la Fira d'Indilletres?
És la primera vegada que vinc a la Fira d'Indilletres. No és la primera fira, ni tampoc és la primera presentació que faig en una biblioteca. I la veritat que m'he sentit molt còmoda, molt acompanyada i realment m'ha sorprès molt l'acolliment, la quantitat de gent, d'autors i d'activitats que feu, la veritat.
I què pensa de fires com aquesta? Com creu que pot ajudar el català i a la cultura?
Bueno, això és bàsic. O sigui, el fet que hi hagi iniciatives per part dels ajuntaments o que facin aquesta labor tan important és que és imprescindible, perquè no només perquè hi hagin fires, sinó que dins les fires hi hagin firaires i dins els firaires hi hagin editors i els editors hi hagin, puguem, els escriptors, doncs publicar novel·les. Òbviament, és que és un efecte cascada directament proporcional.
I ja per acabar, volia preguntar-li si té nous projectes en ment o està treballant en algun projecte.
Mira, de cara a novel·la no, de moment, perquè el fet de presentar una novel·la és una feinada, o sigui, acabo d'acabar amb les galerades, la publicació i ara les presentacions, però el fet de que sigui escriptora no professional, òbviament, em dedico a les assegurances, és el que em dona de menjar de moment, fa que sempre tingui aquesta inquietud per escriure. I llavors el que jo trobo molt important són aquests petits concursos o no sé, edicions que fan a diferents organismes, tant sigui biblioteques com pobles, com seus o centres civis o el que fos, de petits concursos, d'acord, que fan que a poc a poc fan un premi i demanen, jo què sé, l'associació de forners demana que parli sobre un conte que parli del pa i que s'ha de presentar tal dia amb tantes paraules o de tal tema. I llavors això el que estic fent és sempre tenir la ment oberta per presentar-me al màxim tipus de concursos que hi ha, i això el que m'ha permès que, per exemple, l'any passat en guanyés 4, no?, de premis d'aquests petitons, no?, perquè d'aquesta manera em té la ment oberta i ara he de parlar del pa i he de parlar, jo què sé, d'un poble de no sé on i he de parlar d'un tema que no té res a veure amb mi, de les flors, doncs m'he d'informar, i això és el que realment em provoca una riquesa i unes ganes d'escriure.
Doncs moltes gràcies, Emma Martí, per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres i endavant amb tot aquest projecte de les lletres, d'acord?
Gràcies.